Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Belfont, notícies. S'acaba la instal·lació dels radars pedagògics en punts estratègics de la xarxa viària de l'Escala. S'han instal·lat un total de 6. No tenen funció sancionadora, sinó només informativa, i s'activen cada cop que passa un vehicle, tot indicant la velocitat a la que se circula. Una velocitat que s'indica en color verd si es va per sota de 30 km per hora i que es converteix en vermell si se supera aquesta velocitat. És el tema d'obertura en aquest butlletí on repassem els ítems de l'actualitat local d'una jornada com la d'avui. A banda de radars, passa per aquests temes. Mestres i professors de les escoles públiques catalanes eren cridats avui a la vaga. En el cas de l'Escala, el seguiment ha estat ben fluix. 5 mestres a l'escola Empúries, 3 a l'Escolapi i 4 a l'Institut El Padró. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala ha presentat als escalencs les propostes que aplicaria en cas de governar a partir del 26 de maig. En la darrera entrega s'ha mostrat el programa de finances, personal, comunicació i república. Esports, el Futbol Club L'Escala torna a tenir un duel d'alçada diumenge. Juga al camp del Guíxols, tercer classificat, un únic punt, només un punt per sota l'Escala. L'Escala és segon, només un punt per sota el Bescanó, líder. I queden només 2 jornades per acabar la temporada. El campió de grup té ascens directe a Primera Catalana, el segon classificat juga promoció d'ascens. Recull d'actes d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada plàcida i amb temperatura a l'alça. Una jornada que donarà pas a un divendres de pluja i ambient fred. Aquesta és l'actualitat local. Us deixem ara amb el programa El Far, que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. A l'interactiu avui es parla de pescadors de fora que venen a pescar a la costa catalana. Un interactiu amb Julien Martínez, Jaume Beltrán i José Ribas, pescadors de França, Castelló i Múrcia, respectivament. Una secció d'infància per parlar de tobogans amb la col·laboradora i jugatera Jordina Costa. Al preu del peix sabrem com anar la subhasta a la confraria d'Arenys de Mar, amb Martí Cadellans. Secció de cultura, jo parlo Calero, amb l'autor d'aquest llibre, Àngel Martí. I esports nàutics per completar la secció d'avui. Just després del Far, a les 7, Next Vespre, notícies en xarxa, edició Vespre, amb les veus de l'Ali Giner i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local, l'informatiu de Ràdio L'Escala, més un nou lliurament de l'entrevista als alcaldables de l'Escala. Avui és el torn de Robert Bosch, de Junts per Catalunya. Just després de l'entrevista, l'espai de cine amb Jordi Orno, Àngel Torrent i Anna Garrido. Tot seguit, els Musí. És el torn del Connexió Eclèctica de Joan Jovigut i el Sound System. A partir de les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 4 minuts de la tarda, som al Far, el programa mariner de Catalunya, un programa que a més també es caracteritza per aquesta vida, per aquesta mirada social que tenim, i que d'alguna manera ens porten a seguir aquelles qüestions que realment importen i que realment tenen transcendència en el nostre dia a dia i en el nostre futur. I una d'elles és l'educació, és l'ensenyament. Una educació i un ensenyament que avui ha tingut una nova jornada de vaga, que ha tingut una manifestació la més multitudinària, evidentment, com passa sempre al centre de Barcelona, i de fet que ha comptat amb la presència, tot just a portar la pancarta del portaveu del sindicat Usted Que Estés, en Ramon Font. Ramon, bona tarda i benvingut.
Tarda, gràcies.
Milers de persones avui les que us han acompanyat en aquesta manifestació, eh?
Sí, a més era una manifestació que de vegades fem tota la comunitat educativa i aquesta era de docents. I érem, doncs, 6.000 docents a Barcelona, doncs es veu que hi ha una mica d'indignació, no?, de voler canviar una situació. De vaguistes n'hi ha hagut 14.000 a Catalunya.
Sí.
Hi ha 72.000 docents. Sempre penses que quan comences a sumar i a restar, dius, doncs sí que molts han anat a classe, però sí que és veritat que tots els que han anat a classe estaven d'acord amb els principis de la vaga. Una cosa és que compartissin o no el fet de fer-la, si pensessin que serviria per alguna cosa. En aquest sentit, hi ha hagut una política antisindical bastant important per part del govern, que ha estat, doncs, anant reunint-se amb les direccions tota aquesta setmana, dient que les plantilles ja estaven fetes, que no hi havia res a fer, una mica desmobilitzant, no?
Uh-huh.
I també donant missatges que no són veritat, no?, en els mitjans, doncs, de que estaven millor, de que havien recuperat. Aquest govern no ha recuperat res. Aquest govern, l'única cosa que s'ha recuperat, doncs, important, va ser en el govern d'en Puigdemont, va ser el 31 de gener del 17, que vam signar un acord que va permetre entrar 4.714 docents. Vam recuperar una hora lectiva, vam arreglar temes d'educació, doncs, de tenir més hores de coordinació, de que es poguessin millorar en centres de màxima complexitat, la dotació de professorat, però el curs vinent serà tan trist com ha estat aquest curs que es va planificar en ple 155.
Yeah.
I quan has tingut una reunió al Parlament i tots els grups parlamentaris, absolutament tots, el 7 de maig ens diuen, vull dir també els que donen suport al govern, que hi ha 300 milions de superàvit, diguéssim, i que hi ha mecanismes per gastar-los, encara que els pressupostos estiguin prorrogats, i que a més hi ha un compromís des de la CUP al PP, que això no passa gaire sovint en el nostre Parlament des de fa un temps, diuen que te l'aprovaran si el govern envia un decret llei i el govern no fa això, doncs penses que és una mica, doncs, allò que hem dit d'algun cop que sembla el mètode Estivill per la contenció del sindicalisme, no? I això va en perjudici de la societat. Hem vist polítiques antisindicals, no hi ha motiu perquè donin 90 milions d'euros per tenir 100.000 dotacions de professorat més al curs vinent. Han mentit aquests dies i la veritat és que hi ha una decepció important.
Mm-hmm.
I bé, mirarem a partir d'ara com continuem les mobilitzacions.
Hi ha un fet que ens l'altre dia comentàvem, no?, i ens crida l'atenció, i és que malgrat això segueixen les negociacions, és a dir, han seguit els contactes, han seguit les trobades, us heu seguit veient, que en d'altres recordo que el departament es tancava en banda i trencava, s'aixecava de la taula, marxava, o marxava vosaltres, i s'acabava la història. Aquí hi ha una mena de situació un tan estranya de no s'avança, us tanqueu per reivindicar, el departament no dona el seu braç a torça, però malgrat això sembla que ningú vulgui ser el responsable de trencar les negociacions.
Clar, és que ja tenen, és això, que és com un thatcherisme, però de rostre més humà, no?, perquè realment són dialogants, les paraules són maques, a mi fins i tot m'agraden, però clar, ja no ens creiem res. Després de veure el que està passant ara, diuen que no tenen temps ja d'arreglar-ho, i bé, el 23 de maig hi ha una vaga de docents a l'Aragó, el mateix tema principal de l'horari lectiu, i evidentment ara podrien arreglar coses. El govern ara mateix podria arreglar coses, té diners per fer-ho, té temps per fer-ho, i si espera molt ja no ho podrà fer perquè el curs comença l'1 de setembre i les plantilles s'han de confeccionar.
Mm.
Ja ha estat passant pels centres dient que ja ho tenia fet. Això ha desmobilitzat una mica en aquesta vaga, no?, perquè la gent deia, home, farem una vaga, ens descomptaran 100 euros i no servirà per res, no?, que és el que et diuen de vegades.
Mm.
Ara sí que és veritat que enlloc hem anat a cap centre que ens diguin això que esteu demanant és una bestiesa. Això no ens ho ha dit ningú. I que tothom comparteix He vist fins i tot algun tros d'informatiu en algun lloc, no sé on, que entrevistaven a mestres que havien anat a treballar i deien, no, no, si les reivindicacions aquestes són necessàries. Vull dir que això és molt compartit. Clar. I socialment també hem trobat aquesta comprensió amb la comunitat educativa, i però la veritat és que l'immobilisme del govern sorprèn. De fet, dilluns vam anar a negociar allà a la mediació, l'últim ja que quan sí que s'aixequem de la taula i diem, bueno, ja està, doncs anem a la vaga, s'aixeca tothom, i la cosa que els diem és, a veure, però no oferiu res de la llista, perquè hi ha punts que són 10 milionets d'euros, que, clar, per vosaltres són moltes peles, però per un pressupost d'un govern no és res.
Sí.
Ni això.
Tampoc.
Tampoc.
Ells s'agafen al tema de que ja han fet una... És a dir, de que ja van fer, no?, una ampliació de plantilles i tal. És a dir, que ja van fer una primera aportació.
A l'any 17. És el que et deia, però clar, això no era ni el seu govern. El seu govern no porta un any. No han fet res. O sigui, van planificar... Ells entren el 2 de juny. Dius, d'acord, aquest curs ja no podeu fer res perquè entre que feu govern, que no feu, que tal... ja al setembre ja no pots arreglar-lo des del juny. Ho podíem entendre. Hi ha hagut un 155 que t'ha implicat una pròrroga pressupostària, ja les plantilles han quedat fetes, val. Però ara ja, el 2 de juny, ja cada cop falta menys. Porten un any i no han fet res. Faran el mateix que va fer el 155, fer una petita dotació de professorat ja, que poden arribar a 600-200 més dels que tenim ara, però és perquè creix l'alumnat. La cosa és que nosaltres estem amb 63.000 alumnes més que estàvem el 2010 i només estem amb 329 dotacions de professorats més que estàvem el 2010. Clar, això toca una ràtio de... Si compares, si divideixes els alumnes pels docents, doncs són 192 per docent i, evidentment, cap docent té 192, no?
Clar.
Però vol dir que entre tots això es reparteix i es treballa pitjor que fa 10 anys, i això és molt trist.
Aquesta és una realitat contra la qual treballeu els sindicats i que compteu i que teniu amb, evidentment, a la comunitat educativa al vostre costat. Em deies que l'Aragó fan una vaga per un cas similar. Això, per tant, passa arreu de l'Estat o passa amb diverses comunitats. No només és patrimoni català, per entendre'ns.
Exacte, clar, i tant. I bé, hi ha algunes, per exemple, els hi han arreglat. A les Canàries fa poc ho han arreglat ja. També es nota que hi ha eleccions autonòmiques, t'ho he de dir, perquè, clar, el tema de les eleccions estatals, sembla que van comptar els segons que s'havia parlat d'educació amb el debat i em sembla que eren res, una misèria, no se li havia donat cap importància, no? Mm. I, en canvi, aquesta competència que està molt donada a les comunitats autònomes, perquè ara el territori omec, diguéssim, allò típic que era del ministeri, ja només li queda Ceuta i Melilla, no?
Sí.
Està descentralitzada el tema educatiu. Doncs a Canàries ho han arreglat, a Balears també, i clar, coses que demanem, el dels 155 anys al País Basc, doncs redueixen un terç de jornada, els majors de 55 anys, amb el 100% del sou, i hi ha coses que estan arreglades a llocs, i aquí és que vam ser capdavanters, per exemple, amb el de l'horari lectiu va començar a Rigau abans que en Bert, i després en Bert va prendre nota de la idea de Rigau i va dir, ostres, doncs és una bona manera d'estalviar-se docents, els anem carregant hores lectives, i va dir, mira, posa'm en dos, la idea de Rigau ha començat amb una, i llavors a nosaltres se'ns va incrementar una altra a l'any 12, no?
Déu-n'hi-do.
I agrada allò que l'Esperanza Aguirre deia, los maestros se quejan de que tienen que trabajar dos hores más. I, clar, vosaltres que sou periodistes, doncs aquí la Isabel ja m'està empaitant de no sé quan que vingui, ja sabeu que és preparar un programa,
sí,
avaluar com ha anat el programa, doncs amb les classes passa el mateix. Si algú es pensa que aquest programa dura només les hores que dura la visió aquesta del part, va molt equivocat. Vosaltres esteu treballant abans i després també treballareu sobre aquest programa. Mm. I als docents ens passa el mateix. No són les hores que estàs amb els alumnes, són tot el que implica de preparació, d'avaluació, i en alguns casos també, a secundària, per exemple, dues hores més, una hora més, pot ser un grup més que et carreguen, i això poden ser 30 alumnes més a avaluar, no només preparar més classes, sinó atendre més alumnat, amb les històries dels seus pares, de les seves mares, amb les històries personals, en tot el cas has de tenir present quan tens un tracte amb adolescent.
No? I tant. Mira, l'altre dia, amb això del... I deixo seguir, però com a darrera qüestió, l'altre dia, amb això del fitxatge, que bueno, hauria d'haver entrat en funcionament el dilluns i que encara no ha entrat, però que té a molts sectors preocupats, escoltava la reivindicació d'un mestre que deia, bueno, escolta'm, dic, quan són quarts de 12 o quarts d'una de la matinada i estic a casa meva corregint exàmens, què faig? Me'n vaig al col·le, fitxo, corregeixo, torno a posar-me els pantalons i torno a fitxar? Diu, perquè, clar, tot això no ho conta ningú.
Sí, sí, sí. Aquesta reivindicació que és tan volguda per molts sectors econòmics, perquè és una manera de controlar les hores extres, a nosaltres sempre s'ha vist de forma molt reàcia, perquè és això, totes les hores que fas a casa, com les comptes? Jo m'he llevat molts cops abans que els pescadors, aquí que estem al programa del Far, m'agrada dir-ho així, abans que els pescadors, moltes vegades, per treballar, per preparar classes, per corregir, moltíssimes vegades.
I tant.
Nosaltres, en teoria, només fem 7 hores i mitja a casa, però t'asseguro que 7 hores i mitja a casa no donen per res.
Ja ho sé, ja. És brutal. Escolta'm, saps que estem al vostre costat i que són unes reivindicacions ja no només és a dir, lògiques, il·lícites, sinó que a més són imprescindibles, i no només pel professorat, ja directament, i si ens ho mirem des del punt de vista egoista com a pares, també pels nostres fills, no?, o pels nostres nets o pels nostres nebots. Per tant, seguim lluitant, seguim endavant i Ramon, ho aconseguirem, ja veuràs, els farem torça.
Sí, nosaltres no defallirem, no pateu, que nosaltres esperem que segueixi la societat entenent que això és una demanda, doncs, que va en benefici de tothom
i tant,
que el govern ha de posar els mitjans, però nosaltres no defallirem, som els primers interessats en que això tiri endavant.
Moltíssimes gràcies i bona feina, Ramon Font, que vagi molt bé, ànim.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, adeu. A reveure. La comunitat educativa un dia més reivindicant per la millora d'un sistema bàsic i troncal del territori, de l'educació, del futur. L'ensenyament.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Guillermo Subirats. Què, sou panarres o no sou panarres? Alguns sí que ho som, de panarres. I a l'hora de berenar, ens agrada fer-ho sempre intentant donar un toc diferent, buscant aquell pa diferent. Avui us proposem fer-ho amb pa de Viena. Que bo. Aquesta és la recepta que ens proposa el pastisser de l'Ametlla de Mar, Guillermo Subirats, que també ens recorda que podem utilitzar per més elaboracions. Per tant, avui aprendrem a fer pa de Viena.
Hola, bona tarda. Avui us portem el pa de Viena. És un pa molt gustós i que pot servir per a qualsevol berenar o inclús d'aquí treure peces per fer pizzas per casa o alguna barra d'així de pa. I necessitarem 200 grams de farina força. Aquí la farina força la trobeu a autobuscar que sigui farina panificable, però que sigui força. Després, 800 grams de farina fluixa. Esta és la farina més normal que teniu, no d'esta d'enrebussar, sinó que sigui panificable també. 40 grams de sucre i 550 grams d'aigua. I això ho podem començar a amassar, fem un bolqueta, si no teniu màquina per poder-ho fer, un robot de cuina, podem fer un volcán, s'aboca l'aigua i una vegada comenci a despegar-se i tal, li afegirem 25 grams de llevat. Una vegada hagi agafat el llevat, quan comenci a despegar-se de les mans, 20 grams de sal i 50 grams de mantequilla. Veureu que la mantequilla ha d'estar a temperatura ambient. Una vegada se comenci a despegar de les mans, veure que estarà més toveta la massa. Llavors la deixeu reposar, tapadet, i que s'omflora una miqueta. No molt, no cal que dobli, però sí que hauria d'estar pues, a temperatura ambient uns 10-15 minuts. I això ens donaria per unes 20 unitats d'uns 80 grams de panet de Viena. Evidentment, com més petits i d'això, pues, bueno, si heu de fer bocadilles petits, pues, bueno, aconsello la meitat, uns 40 grams, com a molt, per a fer bandeja. I sobre esta base, pues, és el que es dic, agafar, deixar-ho reposar una miqueta, podeu estirar-ho a mà i podeu fer unes bases de pizza que aguanten molt bé i no s'assequen. És una base que, al portar la mantequilla, pues, t'aguanta bé. Això, després s'ha de coure. Una vegada estan fetes les boles, s'ha d'agafar i es marca. Hi ha uns artilugis que és per marcar com si fos lo pa de Viena. Una vegada ho tinguéssim doblat de volumen, la peça, a 180-190 graus, amb una miqueta de vapor, dalt i baix, i a la que estigui una miqueta dorat, ja, no cal que estigui, que agafi molta crosta, ja ho podem treure i degustar-les. Espero que us hagi agradat i que li poguéssiu treure tota l'utilitat.
Doncs aprendre a fer pa de Viena i a partir d'aquí totes les variants que us pugueu imaginar. Estem aprenent molt aquesta setmana i realment receptes que no només són útils pel que us expliquem, sinó per ser base de la vostra creativitat. Demà, malauradament, acabarem la setmana, però la bona notícia és que en tindrem més receptes, més propostes a fer-vos.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquests dies al FAR, que sempre ens movem pels ports, per les confraries, hem pogut veure que tenim pescant al nostre país pescadors que venen de fora. Quan dic que venen de fora, vull dir que venen alguns fins i tot de fora del nostre país. Són pescadors que, per diferents casuístiques, per diferents realitats, han decidit venir a passar aquesta temporada de pesca en una de les llotges que hi ha a Catalunya. Volem conèixer-los i volem saber per què venen, què troben i quines diferències troben entre el feineig que es fa aquí i el feineig que es fa al seu lloc d'origen. Si us sembla, farem un viatge per la conca mediterrània a través de la conca catalana, per entendre'ns. Anem a Vilanova i la Geltrú, perquè allà hi van, ja teniu gent que ve de Castelló, no?
Sí, de fet, anem cap a Vilanova, però ens aturem a Castelló, perquè allà tenim el nostre pròxim pescador. De fet, fa unes setmanes havien estat aquí, a la costa del Garraf, que és un fet habitual per a aquests pescadors que venen aquí, sobretot, a buscar sardina i seitó. En parlem amb el patró de l'embarcació Masclet, en Jaume Beltran.
Jaume, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. I
has tornat cap a Castelló un altre cop, o no?
Pues sí, però t'he de dir que avui, casualment, hem retomat el que fèiem unes setmanes i fa escassament un parell d'hores o una horeta que hem entrat així una altra vegada en el port de Vilanova.
És a dir, que tornes a estar un altre cop a Vilanova, eh?
Sí, sí, sí. Casualment ara fa una horeta o això que hem entrat.
Què us porta a pujar, a baixar de Castelló? De Castelló, després em diràs per què en concret a Vilanova, eh? Però què us porta a moure-us de Castelló a una altra zona?
A veure, el tipus de pesca és una pesca pelàgica, és l'art de traïnya o de fanal o de cercle, que busca principalment la sardina i el seitó, i per les corrents, ve per les temporades, ve per això, pues, se meneixa per tota la costa. Per exemple, te comentaria que fa l'any passat, a principis de temporada, febrer, març, per ahir, pues van a haber barques de Barcelona, sobretot, i d'això que van baixar a pescar en Gandia, en Burriana, que és on nosaltres tenim el port base, i van estar pescant allí a principi de temporada, perquè així pues, sol fluixejar un poquet més la pesquera a principi, i ara diguem que és la temporada que així més... Més se veu, sobretot, algo de sardina i això que fluixeix en altres ports. I degut a que la temporada de seitó del norte del Cantàbric, que ara està en plena temporada, pues els preus són més curts i entonces pues ens menegem un poquet més a buscar la sardina per el preu, sobretot.
Per tant, té a veure més amb el preu que no pas amb la quantitat de seitó i sardina que trobeu aquí a la costa del Garraf? És a dir, aquí trobeu més que no pas allà, a la zona de Castelló?
A veure, això és circumstancial. Això va per temporades i per anys. Te diré que els últims 5 anys de Castelló cap al sur ha sigut uns anys espectaculars, han sigut uns anys molt bons. I així han sigut algo més fluixos. Enguany, des que has començat la temporada, pareix que així està sent algo millor que en Castelló. En Castelló has començat una temporada fluixa i així està millor en quantitat i en qualitat, vale, sobretot en sardina, millor així. Està sent la zona de Vinaròs, la plataforma de Vinaròs i tal, porta gairebé 6 o 7 anys que no se ve res de peix i enguany, sin embargo, pues, has començat la temporada que s'ha vist algo ahí. Això és una cosa passatgera.
Escolta'm, m'haig d'aturar en 30 segons, ens hem d'aturar un moment, ens aturem 3 minuts, si em permets, després de 2 quarts seguim coneixent una miqueta els motius de per què els d'aquí tot sovint baixen cap a Castelló o cap a València i per què els de Castelló i València de vegades, com és el cas d'avui, pugeu cap a la zona de Catalunya. No pengis, vale, Jaume?
Vale, vinga.
Vinga, fins ara. Però no ens aturarem aquí, coneixerem d'altres casos i d'altres orígens amb altres destinacions.
Navega amb el Far.
Servei de taxi Isidoro Olivares. Estem a Arenys de Mar des del 1993. Us oferim tracte personalitzat i serveis de tot tipus. Trasllats a l'aeroport, col·legis, hospitals, el que necessiteu. Agraïm la vostra confiança. El vostre transport en taxi Isidoro. Telèfon 639-97-1355.
Si voleu estalviar en problemes, sortir de dubtes i no córrer riscos, a Gestoria Arenys tenim assessorament fiscal, comptable i laboral, gestions de trànsit, assegurances, estrangeria. Administrem finques i també disposem d'un equip de suport jurídic en matèria civil, penal i mercantil. Confiem en el treball seriós i responsable. Som 20 persones al vostre servei. Gestoria Arenys. Tenim obert de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 8 a la tarda, de dilluns a dijous. Ens trobaràs a la Riera de Parafita, número 63 d'Arenys de Mar. Telèfon 93-792-0450 o al mail gestoria@gestoriaarenys.com. Tots aquests anys d'experiència al teu servei.
Saboga, petit hotel de 4 estrelles a Arenys de Mar, t'ofereix allotjament personal i familiar amb habitacions amb encant a prop del mar.
Al Saboga, el tracte és personalitzat i adaptat al client.
El resultat és un lloc acollidor i tranquil per gaudir de la vostra estança.
I si ets d'Arenys, es fan activitats, tallers i celebracions o esdeveniments per...
Amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Em refresca l'esperit. Em neix. segueix un instint juràssic quan ballo amb tu. Ets la presa, ets el menú, un ritme bàsic en comú. Gireres a les orelles...
Ràdio Arenys, 91.2.
Hem arribat a 6:15 de la tarda parlant amb en Jaume Beltran. És patró del Masclet, una embarcació de Castelló que, després d'uns dies d'estar amb nosaltres, en aquest cas al port de Vilanova, tornar a Castelló, ara fa tot just dues hores torna a estar altre cop al port de Vilanova. Ens explicava en Jaume que bàsicament això ho fan els de Castelló cap a Catalunya i els catalans cap a Castelló, quan la pesquera doncs, es troba en diferents moments de la temporada. Em parlava Jaume que, per exemple, que comença fluixejant a Catalunya i, per tant, molts catalans baixen cap a Castelló i que, en canvi, quan la cosa està en marxa, aquí és com més reeixida, com més fluida i, per tant, els de Castelló viatgeu cap aquí, cap a Catalunya, no?
Sí, més o menys és aixina. No, també, gran desplaçament de barques no n'hi ha, eh? Són unes quantes barques les que se desplacen. La majoria es queden en els seus ports.
Escolta'm, això ho podeu fer indistintament quantes setmanes vulgueu o només ho podeu fer un determinat nombre de dies?
No tenim nosaltres quan es comencem la temporada. Hasta que l'acabem, ens podem desplaçar... Va sobre acuerdos entre ports. Per exemple, Vilanova té un acuerdo en el port de Burriana, que és on nosaltres tenim la base, que és on pesquem habitualment, i ells poden entrar al nostre port i nosaltres podem entrar al port d'ells. Són més acuerdos entre ports que de tot el Mediterrani.
Però clar, prendre la decisió de marxar de casa... estar en un altre port no deu ser fàcil, i ho dic perquè evidentment no és allò de venga, com aquí no pesco, cojo y me voy, us heu de marxar, podeu viure o dormir més o menys o fer vida al barco, però no deixeu d'estar lluny de casa, és a dir que no és una decisió fàcil a prendre.
No, és incòmodo sempre, o sea, a ningú li agrada eixir de casa. Nosaltres, home, la nostra feina és treballar per la nit. Entonces nosotros, si nos pilla así, que sem más ayun de casa, que n'hi ha 2 hores y pico en coche, pues nos quedem de dilluns a divendres, de venim el diumenge per la nit, que se hizo de son soles 12 de la nit, a la mar, y tornem, y el divendres per el matí, quan acabem la subhasta, agarrem la furgoneta y moranem en la gent, moranem cap a casa a passar el cap de setmana en casa.
Però malgrat això no és senzill, és a dir, divendres baixa, el cap de setmana puja, és tot com un desgavell, no?
Sí, claro, és incòmode i passar tota la setmana fora de casa, encara que cada vegada els barcos tenen millor habitabilitat i tenen pues, alguna comoditat més, i pues, tens una dutxeta, tens algunes comoditats que no se tenien antigament, però encara així, seguissin incòmodo, claro, seguissin incòmodo. A tots els mariners que se tenen que desplaçar a pescar a tres ports.
Vosaltres ara ho heu fet per la sardina, ho feu per alguna altra pesquera més o no? O bàsicament aquí és la sardina?
No, per la sardina i el seitó. Avui, per exemple, el motiu principal ha sigut, estàvem pescant en Vinaròs.
Sí?
Vam pescar a nit en Vinaròs, vam agarrar el seitó, i el lema és que esta nit dona més mal horatge en Vinaròs. I jo no estava segur de que allí podríem pescar i dic, pues entrem en Vilanova i esta nit pescarem així perquè dona millor horatge. O sea que un altre motiu de menejar-se, sobretot quan és un puestos no massa lluny d'això, és el temps, buscar un poquet millor de calma per poder treballar.
Doncs, escolta'm, mira, tinc per aquí un altre cas. No em pengis, Cristina Cantal, no. Ens anem cap a l'Empordà.
Sí, exactament, perquè ara mateix hi ha una quinzena de barcos francesos de la Catalunya Nord que venen a vendre sovint doncs, a la confraria de Llançà, i precisament parlem amb el pescador de Banyuls, en Julien Martínez, que hem de dir que l'acabem d'agafar justament descarregant el pop.
Julien, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, veneu el peix a la cofradia de Llançà, però pesqueu a diguéssim, per davant de Llançà o pesqueu a la zona de la Catalunya Nord?
No, pesquem a França, dins de la aigua francesa. A Provena se va tancar la nau, ha passat 10 anys, i fa 5 anys que venim aquí a Ançà per vendre els pous, per fer tot el que pesquem, perquè allà hi ha cap lloc per vendre, cal marxar cap a la Novella, fa una hora i mitja de botura i no fa massa lluny. I per nosaltres el preu aquí està millor, s'aguanta tot l'any i estem molt contents de venir aquí amb la vena de peix. I tothom ha marxat amb nosaltres.
Escolta'm, deies, el preu aquí s'aguanta prou bé. Cal dir que el nivell adquisitiu, el nivell de vida no és el mateix a Catalunya que a la Catalunya Nord. Malgrat això, us surt a compte.
No, està millor aquí.
Està millor aquí.
Sí, allà hi ha poc comprador i els francesos no mengen gaire peix. Hi ha peix maco que se ven bé i aquí podem vendre tot. I així, un cop que tot és vendut, podem tornar a mar, perquè abans, quan la nau ha tancat, no sabem pas el que fer del peix, de cop, i podem pas treballar ben bé. I ara tenim el segur de la venda i és molt important.
Per exemple, tu ara has descarregat els pops que has pescat avui, ens ho ha dit la Cristina, no? És a dir, tu els estaves descarregant fa tot just una estona. Ara la cofradia els subhastarà, ho vendràs, i per tant, a partir d'aquí, què és el que faràs?
Agafaré l'esquer a la cofradia, que és ella que me la compra, a l'estrenina, i après marxaré a la casa i me descansaré fins demà i tornaré a les 6 del matí per pescar els pops amb la Nansa i demà vindrem per l'últim dia de la setmana a estar dilluns.
Quantes hores tens fins a arribar a casa?
A mitja hora, 3/4 d'hora.
Ah, per tant, tampoc no... Esteu molt a la frontera amb Catalunya.
Sí, estem quasi a la frontera aquí a Banyuls. Hi ha 4 milles de la frontera amb barco. Com puja con la barca, m'ha faltat mitja hora i amb la botura 3/4 d'hora.
La relació amb els pescadors que viuen a Llançà o que viuen per les poblacions del voltant és bona, eh, Julien?
Sí, sempre va ser bon, perquè quan pesquem al costat, no ens coneixem, quan hi ha que calen a fora de les 12 milles, truquen les races i se passen bé la relació amb els catalans del sud i del nord.
Hi ha un pescador, el que més lluny viu a 160 quilòmetres de distància de Llançà. Aquest sí que té una bona tirada.
És un peixeter que li porta el peix.
Vale, és un peixeter, es diu el sí. Barcarès, no?
Sí, n'hi ha del Barcarès, un peixeter que ven cada tarda per comprar i li porta el peix dels pescadors i així els ajuda i tothom li trapa una bona cosa per cada un.
Escolta'm, doncs et deixo seguir descarregant pops per vendre. Saps a quin preu
sí,
els vendràs avui?
Sí, que m'acana anar a vendre. Sí, m'acana anar a nau per passar el pop.
Doncs escolta'm, que vagi molt bé. Gràcies, Julien.
Sí, gràcies a vosaltres. Bé. Que vagi bé. Adéu.
Igualment, a reveure. Doncs el Julien Martí va vendre el peix. Jaume,
dime.
Per tant, és mucho más habitual, és molt més habitual això d'anar a cofradies properes a la teva, no? Els francesos baixen a Llançà, sí. els catalans ens anem a Castelló, els castellonencs venim a Catalunya. Sí. Això passa sovint.
Sí, sí, és molt a sovint. Sobretot en ports molt, molt, molt prop. Per exemple, que les barques de Barcelona vinguin a vendre a Vilanova és molt habitual, que les barques de Vilanova puixen a Barcelona també és habitual, les de Barcelona que vagin a Arenys o que vagin a Blanes, és diari això. Sempre n'hi ha barques de Barcelona en Arenys o d'Arenys en Barcelona, és prou habitual que les barques se mesclen prou.
I els andalusos? Perquè cal dir que desconec una mica quin és el vostre cas, però certament a Andalusia hi ha més cavall, més eslora, més embarcació, més... més una mica de tot, no? Allà tenen uns vaixells, en alguns casos, una mica més grossos que els que tenim aquí a Catalunya. Amb aquests, què? Vosaltres que esteu més propers amb ells.
Depèn de quines pesqueries te referisques.
Val.
En les pesqueries d'arrastre sol haver així més caballatge. En les pesqueries de fanal, pues la veritat és que importa molt poc el caballatge. Importa més la medida de l'art. Entonces, perquè tots portem exactament el mateix art de pesca. Entonces, que tu tingues més o menys cavalls, pues no importa massa. Te desplaçaràs més ràpid o menys, o tindràs una embarcació més gran o menys, però l'art de pesca és el mateix. Són 330 metres de llargada i és per tots igual. Entonces, no importa tant el cavallatge o el tamany de la barca.
Deies que la sardina, en aquest sentit, us ha portat un altre cop cap aquí. Això va per bancs, no? És a dir, això és perquè heu detectat un banc o aquí hi ha una zona de bancs de sardina que, pel que sigui, s'ha instal·lat i és el que, d'alguna manera, fa que hi hagi més pesca aquí que baix, però això és molt variable, suposo, no?
Sí, és molt variable. La zona de Vinaròs fa cosa de 20 anys o 15 anys, de 15 a 20 anys. Jo no coneixia perquè anava a una altra pesqueria, anava a l'arrastre, però me dient que allò era riquíssim en sardina i per lo que sigui, pues no ho sé, si li posem un tant per cent a la contaminació, un tant per cent a la pesqueria que se va explotar més de lo que tocaria, o un tant per cent a posar les barques més grans, un tant per cent a cada cosa,
ja.
Però la qüestió és que va anar molt a menys la pesqueria Isa. Així, pues, pareix que s'estigui aguantant, però és com tot, això és pelàgic i un any és bo, un altre any és roïna així, i és bo per la part d'Alacant o per la part d'Altea, per allí també s'està pescant, ara en la part d'Ahir va haver bona pesquera en Altea i, sin embargo, avui no vull res, o molt poc. Això també no té... El que avui n'hi haguem, a lo millor en la llonxa de Vilanova, en diumenge per la nit, arribes el dilluns i n'hi ha 6.000 caixes de peix i el dimarts no n'hi ha cap.
Val.
No és una cosa certera.
Escolta'm, i el tema de les espècies invasores per Castelló, com ho porteu, això? En teniu moltes? Ho dic perquè aquí el Delta de l'Ebre estan plegats, per exemple, no? A Vilanova ho porten, sembla, una mica millor, a Barcelona i Girona, és a dir, Barcelona, la Selva, bueno, més o menys ho porten bé, també n'hi ha, però el Delta és tan fatal. Vosaltres com ho porteu, allò?
Pues quasi igual de malament que era el Delta.
Sí?
Jo crec que és un mal endèmic de tota la costa. Suposo que te referixes a les tollines.
Sí, per exemple. Sí, sí, sí.
Pues, per exemple, les tollines és un mal que...
Ui.
Anys.
Sí.
Perquè a nosaltres ens fan molt, molt de mal. Ens fan molt de mal perquè se'n mengen el seitó i la sardina i damunt perquè ens trenquen els arts, perquè no n'hi ha... està ple, després n'hi ha un sistema de quotes molt restringit que fa anys que se van donar i no s'han actualitzat i des de que se van posar aquestes quotes, sí que és cert que n'hi havia poques tollines en el Mediterrani, però s'han reproduït de tal manera que està el Mediterrani ple de tollines.
Això
fa que a nosaltres ens facin molt de mal, i és més, si accidentalment n'entre una en el cop, buf, la tenim que tirar immediatament perquè les multes són bàrbares. Nosaltres tenim molta por a agarrar-ne una.
No? L'altre dia parlava amb un pescador precisament de Castelló, no sé de quina cofradia, havia d'acompanyar-nos avui a la tarda i pobre home no pot perquè ha enganxat un gripasso.
Sí.
Però que està per aquí a Catalunya, també el tenim per aquí, la zona del Maresme, sí. De Castelló. I em deia el mateix que em dius tu. Em deia, diu, és una vergonya, diu, perquè està plegat de tonyines. Diu, la tonyina és un animal molt altament contaminant, és a dir, caga molt i això fa molt malbé al mar, diu, i hòstia, no ens la deixen pescar, diu, si per error ens n'entra una, diu, el que hem de fer és llançar-la immediatament, diu, perquè si no ens foten unes multes de 60, 70 i 80 mil euros a la mínima. Coincidia amb això que m'estàs dient tu ara?
Sí, és que, a veure, i si parles en els pescadors, jo crec que el 90% dirà el que jo te dic, i no sé, i a nosaltres només ens fan mal, i a les barques que van, per exemple, a les barques d'arts menors que van a l'Emperador i tal,
ni a Montovega, és que en tota la línia d'AMS es comencen a agarrar tollines en vez d'això, i d'esto que tira les totes, i un peix que val a un preu considerable, que està a la mar plena, que se van quedar les quotes ahí estancades, i com quan per dir algo n'hi havia diners per fer estudi, se va fer un estudi i se va dir, home, se pot pescar fins ahí, vale, però després no s'ha fet un estudi quan ja s'ha repoblat per dir, pesqueu un poquet més, que això és com el jabalí en la muntanya, se mos minxaran.
Doncs aquest és un tema que hem tractat i que hem de reprendre perquè les veus són en aquest sentit coincidents. Escolta'm, no t'entretinc més. Jaume, t'agraeixo molt i ben tornat a Vilanova i saps que això és casa teva.
Sí, estem en Vilanova i així estarem uns dies i no ho sé.
Vinga.
I la setmana que ve baixarem una altra vegada.
Doncs si un dia vols venir a parlar a la ràdio, encantats de xerrar amb tu. Que vagi molt
vale.
Bé, Jaume. Fins
després. Moltes gràcies. Vinga, a vosaltres, adeu.
A reveure. Doncs algunes veus, moltes veus, són coincidents amb això que ens explicava ara mateix en Jaume, i per trobar el masclet, i que algun dia haurem de començar a posar-hi una miqueta de llum. Hem reflexionat sobre pesca i pescadors. Ens anem a reflexionar sobre altres qüestions. Sobre la infantesa, la infància, els llibres, la literatura, les activitats, l'educació... D'això se n'encarrega la nostra companya, la Cristina Cantal. Cristina.
Doncs una setmana més parlem d'infància a aquesta hora de la tarda i ho fem amb la jugatera i periodista, la Jordina Costa. Bona tarda, Jordina.
Hola, bones.
De què ens parlaràs avui? Perquè la Jordina ens porta sempre temàtiques diferents.
Sí, ho toquem una mica tot.
Amb què em sorprendràs avui?
Mira, avui, com els tobogans estan de moda, no?, per el tobogan d'Estepona, parlarem de tobogans.
Parlarem de tobogans?
Sí.
Quants anys fa, Jordina, que no et tires per un tobogan?
Mira, jo el diumenge.
El diumenge, vale.
I tu?
No sé, 3 o 4, no et diré pas que no. Alguna vegada sí que ho he fet.
És que els tobogans tenen com algo molt màgic, no?, que no es necessita res més, no? I jo crec, perquè és el més pròxim que tenim, tocant de peus a terra a volar, no?
Sí, la sensació aquesta de caure cap al buit, no?
Sí, no? I penso que això ens agrada a grans i petits, i per això jo sempre que tinc oportunitat, amb l'excusa dels meus nens, doncs m'hi tiro també.
Ja ho diuen moltes vegades, que això de tenir fills és com tenir una segona infància, oi?
Sí, o una tercera. I em sembla que mai l'hem deixat, que sempre estan per aquí, però els tobogans em semblen uns elements xulíssims i a més han anat variant al llarg dels anys. Abans eren aquells tobogans tan alts, molt estrets, no? I que ara faríem un, ostres, per aquí baixa, no? I nosaltres hi baixàvem.
Doncs vinga, avui parlem de tobogans. Amb què ens sorprens?
Doncs hi ha tobogans de totes menes, però avui vull parlar d'uns quants parcs que tenen tobogans gegants.
Tobogans gegants.
Clar,
això ja m'agrada a mi tot.
Clar, són els que podem pujar nosaltres, no? I són d'aquests normalment que estan integrats o tenen unes escales al costat per anar baixant. Tots els parcs on hi ha tobogans, o d'aquests que diré, és per anar a passar el dia, de fet. Agafes o per anar a dinar o per anar a fer una sortida familiar.
Però s'han de pagar? Són parcs tancats?
No, són tots gratuïts.
És tot gratuït, eh?
Sí,
si trobem
sí, sí.
Parcs amb tobogans gegants, gratuïts.
Sí, sí, sí.
És bo saber,
això. Són gratuïts i per això agafes la família, agafes una mica de pícnic o esmorzar o berenar i, mira, per passar una tarda o un dematí, està bé, que és una altra manera, perquè a més, normalment estan integrats en parcs, que hi ha altres coses a fer, no?
Doncs parlem de parcs amb tobogans gegants. Quines propostes ens fas?
Porto diverses propostes i tots aquests parcs que dic ara, jo hi he anat, perquè no he volgut fer, no coneixia, i la veritat és que per aquí a prop del Girona, no, així gegants, tampoc no...
No n'has trobat.
O no n'he trobat, o jo no hi he passat, no? Uh-huh. Suposo que n'hi ha, però no, de moment no els he trobat.
Per tant, de quina zona estem parlant?
Barcelona i voltants.
D'acord, doncs anem a pel primer.
Parc de la Serreta, a Rubí.
A Rubí, sí.
És un parc molt, 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 molt bonic, perquè realment tots els elements estan molt integrats al que és la vegetació i la natura, uh-huh. I és un parc sostenible.
Ah, molt bé.
Sí.
Així sí. Té com una doble vessant, eh?
Sí, sí. I després té una gamma de colors que és molt agradable pels nens. Bueno, és xulíssim. És molt, 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 molt bonic.
I a part d'aquest tobogan gegant, què més hi trobem?
Bé, hi ha altres elements de joc pels nens. Hi ha molta natura i, a més, els materials tots són reciclats o reciclables.
Ah, molt bé.
Per això és sostenible aquest parc, no? Està estudiat com perquè s'integri amb la natura també, que es vol com, bueno, es vol ser sostenible, no?
Una part lúdica però integrada en l'espai natural on està ubicat doncs aquest parc. Magnífica primera proposta. Sí. Quines altres ens acostes?
Anem a Barcelona, que a Barcelona hi ha un piló, eh? Però bueno, jo en diré un parell de Barcelona només. Hi ha el parc de la Diagonal Mar.
Sí.
Que potser no és dels més coneguts, però és molt xulo perquè hi ha una zona verda, hi ha un llac, no? I després hi ha aquests tobogans gegants que són molt amples. El problema que tenen és que no llisquen gaire bé.
Ah, no van a petar el llac, no, però?
Però bueno, si portes un cartró o una tela, ja es soluciona. O sigui, qualsevol tobogan.
Si anem en aquest, recomanem portar alguna cosa per poder lliscar més bé, doncs.
Sí, perquè no lligues, el lloc és molt bonic, no? I a més està molt a prop de tot de Barcelona, no? Però no lliguen gaire bé. Després, clar, la diversió és més minguana.
Queda més enralentida,
clar,
no?
Aquella sensació de volar no te la donen, però bueno, portes un mocador o un tall de cartró que es trobi per allà, un tall de diari o el que sigui, i cap avall, eh?
Molt bé.
El següent és a Sant Cugat del Vallès, i és el Parc Turó de Can Mates.
Per Turó de Can Mates, a Sant Cugat.
Sí, i aquest té diferents formes, els tobogans són, bueno, hi ha que són més coberts, està bé.
Amb no curves, té... sí, que però... estem parlant de tot tipus, de tobogans, sí. no és necessàriament el recte que cau, en tenim de diferents formes, eh?
Sí, sí. I després, aquí, jo recomanaria pues, portar, si anem a l'estiu, una gorra, tot arreu, eh?
Sí.
També és una recomanació general. Si aneu a l'estiu a fer aquests tobogans, penseu que els tobogans són d'aquests platejats, no?
Que cremen calents. Una mica l'estiu,
sí.
Eh?
Per tant, el que dèiem, lo del mocador i el cartró, perquè no llisca, també és una manera de protegir els nens perquè no es cremin... Bueno, les cames...
Clar, o sigui, aquest material suposo que és el millor per poder fer tobogans, però sí que és cert que a l'estiu és complicat, perquè jo crec que tots qui ens estigui escoltant, tothom s'ha cremat el cul alguna vegada o una altra baixant per un tobogan.
Jo penso que perquè no ho tenim gaire integrat nosaltres, però fer tobogans de fusta també estaria molt bé.
Tobogans de fusta?
Sí.
Ah, mira, doncs Jordina, tu que treballes en fusta, doncs ja ho pots potenciar, això.
No, nosaltres en fem un, però més petit. Però necessitaria més manteniment... No, però potser sí que seria la manera de que fos més sostenible, més agradable.
I la fusta llisca igual?
Llisca, sí.
Sí?
Mira, aquest que tenim nosaltres, el vaig ficar... Clar, és per pensar per nens de fins a 4, 5 anys. I me'l vaig ficar jo un dia, portava unes mitges, vaig volar.
Les mitges ajuden, eh? Les mitges ajuden.
I he baixat diverses vegades, no? I aquest dia va ser, va, que us ensenyo com baixo. I bum! Sort que hi havia una paret, no? Si no... Me n'anava.
Molt bé, doncs ja tenim també el de Sant Cugat, tercera proposta.
El Parc de la Serreta de Cardedeu.
Eita, és la segona serreta que tenim, eh?
Sí.
Que ens proposes.
Sí, perquè clar, com normalment els tobogans es fan, això que dèiem, amb montíbuls, serretes... Sí. És,
no? És el lloc idoni, no?
Clar. Ai, com li ficarem? Doncs pues la serreta, no? Segurament el nom ja hi era abans.
I com és aquest tobogan?
Aquest s'inaugura el 2009 i... És molt llarg i el que està molt bé, és molt xulo, si hi ha la coincidència que aneu a Cardedeu, és que es fan moltes trobades per volar estels al voltant d'aquest tobogan.
Això també fa molts anys que no ho faig, veig.
Sí, jo també. Això sí que no et diré que ho vaig fer diumenge, eh? Però és bonic de veure, perquè realment és un punt que la gent queda per anar a volar estels.
Carai, a sobre hi trobem doncs, aquest tobogan gegant, eh?
Sí, i es fa sovint, el de volar estels. Vull dir que no és trobada o jornada de volar... No. És un lloc que
si vas a qualsevol cap de setmana és possible que t'ho trobis, no? No sempre, però penso ben.
Sí, i també està bé. Després, un altre de Barcelona, que és molt xulo, és el del Tibidabo. I està molt bé anar-hi l'estiu, perquè entremig dels tobogans hi ha fonts, que pots interactuar amb les fonts.
O sigui que l'aigua va pel teu costat.
Pots mullar-te.
Oh, això encara és més divertit.
Sí, i després, mira, el consell que jo donaria, portar roba de recanvi, no?, potser, perquè ja que hi ha les fonts, que fa calor, és l'estiu, ens podem passar per aquests tobogans i tot, i ens podem mullar, doncs mullem-nos i anem al Tibidabo, que és gratuït, a més, aquest espai.
Anava a dir, però això és dins del parc d'atraccions? No,
és fora. Anem a mullar-nos, no?, a refrescar-nos a l'estiu al Tibidabo i anem a pujar per aquests tobogans.
I més si estàs per Barcelona a l'estiu, que calor ens sobra.
Sí, els nens amb aigua són feliços amb quasi tot, però l'aigua és màgica també, no? Anem a mullar-nos al Tibidabo. I aquesta és la meva proposta.
Molt bé, doncs diverses propostes a diferents zones. Sí que cauen totes Barcelona i voltants, però sí que en tenim a llocs més concrets, com has dit, Cardedeu, no?
Sant Cugat... En tinc un al Penedès, al Parc Cal Just de Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès, i és molt xulo perquè és una zona boscosa i per accedir als tobogans s'ha de passar per escales, ponts penjats, passarel·les... És xulíssim.
I és més aventura, això, eh?
Bueno, hi ha taules de pícnic i és un lloc també per anar a passar el dia. Després està pensat per totes les edats, és molt xulo.
Doncs 5 propostes que tenim dividides pel territori que avui, Jordina, ens has acostat doncs, per passar així un cap de setmana diferent, no?
Sí.
Amb la nostra família, amb els nostres nets, nebots, fills, si tiren els nens, però també els pares, no? Que és la diversió, que grans i petits ens ho passem bé.
No, i a més que als nens els fa molta gràcia quan veuen un adult baixar per un tobogant, no?
No és tan habitual, no? Si no vas a tobogans d'aquestes característiques com els que ens has acostat avui.
Sí.
I bé, ja arriba també la calor, ja també tindrem els parcs aquàtics, però això ja és un altre tema i un altre dia. Moltes gràcies, Jordina.
Que vagi bé.
Doncs cada setmana la Jordina ens ensenya i ens ajuda i d'alguna manera ve a descobrir maneres de relacionar i de relacionar-nos amb la canalla, amb els més petits de la casa. Per cert, mira, aquí som posats. Al Museu Marítim fan uns tallers molt interessants i al Museu de la Pesca també. Aneu-hi, tant a Palamós com també a la casa del Museu de Vilanova també en fan. Apropeu-vos a aquests tipus d'equipaments. Ara que som a la Setmana dels Museus, són bons llocs per reflexionar, aprendre, experimentar i, per què no, apassionar els més petits amb un món que és absolutament meravellós i del qual en poden fer el seu ofici o la seva afició, o les dues coses, que seria segurament el millor de tot. En tot cas, visiteu els museus, també els museus relacionats amb el mar i amb la pesca, i entre tots agruixim una miqueta també la nostra cultura i el nostre coneixement. Així arribem gairebé a les 6 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu. Fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Volem decidir.
2.
Canviem de sistema.
3.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Tenir por, un desig.
despertador mut, el colom de la pau, quan he estat dins el pou. Ei, hey, i he guanyat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.